Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo de banda a l'ordinador, en Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 622 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 7 de setembre de 2025, eh? com la cançó de Mecano. I com vàrem dir, avui començam la temporada que fa 14 de Font de Misteris i Vetres Ràdio. És tot un honor, és un goig per estar aquí. Bé, només moltíssimes gràcies. I com ja és habitual, la idea és seguir com sempre, sense fer res més que un programa de ràdio amb la pretensió de que sigui entretengut, que pugui aportar informació i bé, i que faci que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que hi ha res a concloure, és clar. I com de tant en tant toca fer, avui en el nostre petit obituari, avui volem dedicar-li el programa a la memòria d'en Ramon Rosselló Baquer, que ha estat un d'aquells investigadors, historiadors, divulgadors que tant han fet per recuperar la nostra història illenca i per donar-li visibilitat i per donar-la a conèixer. I és que avui mateix, fa unes hores, l'Ajuntament de Felanitx ha publicat a la xarxa el seu missatge de condol per mort del seu hòbit. En Ramon Rosselló Baquer tenia 80 anys i ha estat tan present en el nostre programa i ha estat gràcies a la seva prolífica feina. Jo, de veritat, no entenc com podria fer tota la feinada que va fer. De fet, la setmana passada, sense anar més en fora, el vaig citar per la seva obra Damunt les dones penedides, o fa res, un parell de mesos, crec que era aquest començament d'estiu, devia ser, també el vaig citar per la seva ressenya Damunt d'un ovni en el seu llibre de Banyalbufar, les publicacions periòdiques. Bé, és que són tantes aportacions. Bé, i tant d'exemplars seus que va editar i que tinc la sort de tenir-ne, no ho sé, de tenir entre 30 i 50 a la meva biblioteca. Bé, una verdadera pena. Descansi en pau en Ramon Rosselló Baquer. I, per altra banda, també volia dedicar-li un record a un altre d'aquell del grup dels grans actors i actrius de doblatge. En aquest cas, un home de ràdio, així es definia ell, amb més de 60 anys de carrera i jo crec que milers d'actuacions. Ell era en Víctor Agramunt, nascut a Castelló el 1938, es va jubilar amb més de 80 anys, tenia ell quan es va jubilar, i que, com sempre, molt desconegut pel seu nom, però amb una veu molt habitual a pel·lícules i a sèries. L'hem escoltat tot moltíssimes vegades. Per exemple, ha estat fent coses en els Simpsons, o Big Bang Theory, per exemple. I també en castellà ha estat la veu de molt de papers molt rellevants. També va ser director i professor de doblatge. I va ser, per exemple, en James Dean a la pel·lícula A l'este de l'Edén, que va dir aquella ja mítica frase, aquella que deia això de...
¿Hay alguna ley que prohíba tirar piedras?
O també aquest altre bocinet, que mos podria resumir tal vegada l'essència de la pel·lícula A l'este de l'Edén.
¿Cuál es tu nombre completo?
Caleb. Es un nombre bíblico.
¿Y el de tu hermano?
Aaron. También es bíblico.
¿A quién se parece?
Se parece a usted.
¿Pero ha salido a mí?
No, es bueno. Necesito $5,000.
¿Para qué quieres $5,000?
Para emprender un negocio.
Oh, eres muy joven para hacer negocios.
Ya soy mayor.
Sí, tienes razón. Quizás seas mayor. ¿Qué clase de negocio quieres emprender?
Judías. Escuche, ahora las judías han subido 3 centavos y medio. Y cuando entremos en guerra es posible que suban 10 o 12
centavos.
Si
entramos en guerra.
Hay que correr ese riesgo. Will Hamilton dice que si nosotros...
¿Will? ¿Vas a hacer negocios con Will Hamilton?
I d'això, també descansi en pau en Víctor Agramunt. I, per altra banda, això ja ho vaig dir, tornem a Navi Loeb. Vaig comentar, referit a les primeres informacions damunt d'un nou objecte que hauria entrat dins el sistema solar provinent de l'espai interestel·lar. I d'ell, el polèmic astrofísic de Harvard va dir fa un grapat de setmanes que havien d'agafar crispetes perquè ja veia venir ell que el tema seria més interessant que no un simple cometa, una simple roca que hagi entrat en el sistema solar. Així que han seguit les investigacions, ja vaig dir que estiria a sobre, i això estic fent. Ara fa uns dies ja ha dit Navi Loeb que aquell objecte és desconcertant i contradictori. I en resum, posa damunt la taula la possibilitat de que aquest objecte de 47 quilòmetres de llarg, que no sembla respondre en el que serien els cometes habituals, i de diu, més o manco, que una via per resoldre la contradicció entre l'arsenal de roques a l'espai i la inesperada troballa d'un objecte tan gran seria que l'objecte 3I Atlas no provingui d'una població aleatòria de roques interestel·lars, sinó que la seva trajectòria hagi estat dissenyada per arribar al sistema solar interior. Aquesta hipòtesi, diu, és compatible amb l'alineació de la ruta retrògrada de l'objecte amb el pla non orbital dels planetes, una coincidència que només té una probabilitat d'una entre 500 d'ocórrer de forma aleatòria. És a dir, que aquest científic de Harvard no descarta la possibilitat que no sigui només un bocí de roca. Així que, efectivament, agafarem les crispetes i estirem a sobre, i sigui el que sigui, ho contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. I ara, no, ara un altre tema que també vaig dir, vam comentar que estiríem a sobre, que és la canonització d'en Carlo Acuti, aquell jove que va morir l'any 2006 i que a la fi ha estat canonitzat després d'haver ajornat la cerimònia, no sé si se diu així, per mort de la mort del papa francès, que morir el papa no el va poder, evidentment, canonitzar. I el tema és que no deixa de ser curiós que aquell jove millennial, mort en 15 anys, fa no arriba a 20 anys, i doc que ja hagi estat canonitzat, ja és sant. I dic que és curiós perquè, per exemple, en Ramon Llull, que fa 7 segles, i doncs ell encara s'està donant voltes amb el seu procés, no sé, que tampoc vull fer comparances ni valorar els sistemes que té l'Església Catòlica per determinar la santedat o no de qui sigui, clar. Però bé, això crec que no deixa de ser curiós, com tampoc ho és que un dels motius per arribar a ser considerat sant sigui allò de fer miracles des del més enllà, que també estaria molt relacionat amb el que dèiem, crec que va ser la setmana passada, de la evocació o la invocació dels morts. Va ser la setmana passada, no?, que ho vàrem estar comentant justament aquest tema.
Sí, ja vaig exposar el meu punt de vista, com recordareu.
Ara me'n record perfectament. Pensava que havia estat fora de, d'antena. Bé, res, millor deixar-ho aquí. Bé, però el que deia, crec que és tot molt curiós, també misteriós, clar que sí, i és, això segur, és fascinant com estem rodejats de misteris. I de res, que sí, ara sí, anem a sumar-hi i ja veurem quins misteris tractarem avui i començam.
Aquest programa 622 de Font de Misteris i primer d'aquesta 14a temporada el començarem a Eivissa, perquè allà coneixerem sa història, sa llegenda i també els misteris que s'amaguen en el conegut com a carrer de la Soledat. Què podem trobar en aquell indret? I torna una temporada més, els contes i rondalles amb na Irene Font, i avui coneixerem un parell d'històries d'aparicions a Dalvila. I amb en Borja coneixerem la història d'un suposat fantasma a Battersea, a Londres. D'on sorgeix aquesta història? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok en l'usuari Font de Misteris ib3. Per escoltar-nos en directe, a més de CFM, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors. Ens serveix a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
I començava amb tu, Sergio Rigo, ja és habitual fer-ho així, bé, com també és habitual que arrel del que mos contes surtin molt de fils d'on podes tirar, com passarà avui, que ja s'estima. Així que quan vulguis mos centram a un petit indret de Dalvila a Eivissa.
I de si avui a Mont Diversos mos endinsam en un indret oblidat i misteriós d'escor antic d'Eivissa, un espai on el silenci se mescla amb espès de la història. Anem a conèixer aquell lloc tan enigmàtic. Pentura qualque oient s'ho pot imaginar, però avui volem parlar del carrer de la Soledat, un carreró estret de Dalvila que durant dècades ha estat envoltant per la llegenda. Avui descobrirem com la imaginació popular ha conviscut en la realitat documentada, en un lloc que sembla viure a cavall entre el mite i la de l'arxiu. Aquest carreró, amb el seu empedrat irregular i els seus murs de pedra antics, sembla aturat en els temps. De dia és un passatge ombrívol, estret i silenciós, que s'eixample lleugerament abans d'acabar entre les ruïnes d'una vella casa coberta d'heura. A sa vista s'endevina un pontet de ferro oxidat i les muralles s'alcen en els fons. Tot plegat genera una sensació de recolliment, però també d'inquietud. Quan cau la nit, aquest escenari adquireix un altre rostre, el de l'escenari perfecte per una història de suposats esperits i conjurs. Segons la tradició oral, l'eivissenca, temps enrere, aquest carrer era l'habitatge d'una bruixa, una dona misteriosa i temuda pels veïns que molts preferien evitar. Un dia, una jove desesperada, tenia el cor trencat perquè el seu estimat l'havia deixada, decidí cercar l'ajuda de la fatillera. Aquesta, entre la compassió i la crueltat, li oferí un tracte. Podria recuperar l'amor perdut, però abans hauria de demostrar el seu coratge. Com? I de travessant tota sola aquell carreró, just a mitjanit, quan la foscor i el silenci ho dominen tot. Diu la llegenda que la jove acceptà el repte. Aquella mateixa nit, quan les campanes de la catedral tocaren les 12, se posa en marxa. Per a mig camí, una veu profunda i inquietant sorgí des no res, i li va gelar la sang. Tremolant, va fugir cap enrere, cercant refugi, i allà la bruixa l'esperava. La mirada de l'anciana era serena, com si ja ho hagués previst tot. No tinguis por, li va dir. Has superat la prova. El que desitges serà teu. I així va ser. L'endemà, el seu enamorat reaparegué, penedit, com atret per una força que no podia explicar. Des d'aquell dia, se diu que el carrer de la Soledat queda marcat. Algunes nits, diuen les fonts, quan la lluna no brilla, s'hi podien sentir sospirs i plors, com si l'ànima d'aquella jove, o potser la del seu amant, encara hi rondàs. I el poble començà a anomenar el joc el carreró del fantasma. En algunes versions de la llegenda, el pacte en la bruixa implicava entregar l'ànima en el dimoni. També el relat pren així un to moralitzador, advertint dels perills de cercar solucions esperades en els mals de cor. És una història que se transmet de boca a boca, canviant amb els anys, però mantenint sempre aquella inquietud i misteri que fa que encara avui provoqui calfreds. L'escriptor Carlos Garrido, en el seu llibre Eivissa màgica, li dedica un relat. En Garrido descriu el carrer de la Soledat com un espai on no passa res i al mateix temps ho és tot. Una entrada tan discreta que pot passar fàcilment desapercebuda, tot i partir directament de la plaça de la catedral. En paraules plenes de detall, evoca la sensació d'abandonament i misteri. Diu que és com si trepitjares les pols de moltes calaveres i que darrere les finestres cegues un té la impressió que uns ulls invisibles segueixen els teus moviments. També recull la versió literària de la llegenda de la bruixa. La torna a contar com una dona desesperada, que cerca ajuda després d'un desamor, i per recuperar l'ésser estimat ha de travessar el carreró a mitjanit. I allà, enmig de la foscor, resona una veu demoníaca que surt de la tenebra. Una veu greu, cultural, que fa fugir la jove cap als braços de la fetillera, qui somriu i li diu: t'he dit que tindràs allò que desitges. L'autor també recorda les restes del vell hospital civil que hi havia al final del carrer, i on encara se pot llegir, o millor dit, s'hi podia llegir a Rètol Hospital Civil. Descriu un paisatge d'objectes abandonats, restes de pintura, portes cegues, històries de persones que visqueren i moriren. Fins i tot mos xerra d'un jove internat per malaltia que desafiava els murs per veure la lota que estimava, fins que una veïna tafanera ho descobrí i va fer esclatar l'escàndol. Garrido tanca amb una imatge poderosa. Diu que quan t'arribés al final del carreró sembla com si haguessis travessat el cor més secret de dalt vila. Ara bé, tot això que hem contat i que recullen algunes fonts, és real? Què diuen els arxius? Quin és el veritable origen del carrer de la Soledat? El carrer de la Soledat ja existia en època medieval. Documents de la conquesta cristiana del 1235 descriuen un camí que partia de l'Església Major cap a l'antiga Almudaina musulmana. I aquest camí coincideix amb l'actual carrer de la Soledat. Durant segles, aquest passatge va quedar gairebé marginal dins el traçat de Darvila, tot i la seva proximitat a la catedral i en el palau episcopal. I no va ser fins al segle XVIII que el nom Soledat va ser documentat oficialment en el marc d'un procés de rotulació il·lustrada del nucli urbà. Ara bé, per què Soledat? Idò, no s'ha trobat cap referència a tragèdies personals ni a figures anomenades així. La teoria més acceptada apunta a dues possibles causes. Una, la presència d'una capella dedicada a la Mare de Déu, la Soledat, dins la catedral, i dues, en el caràcter aïllat i recòndit del carrer. Tant una com l'altra encaixen amb la toponímia, avisant que d'arrel religiosa o descriptiva. Però hi ha més. aquest carrer va ser escenari també de la caritat i la malaltia. El primer bisbe d'Eivissa, Manuel Abad i la Sierra, va fundar l'any 1784 l'hospici de Sant Rafael just aquí, en aquest indret. Més endavant, aquella institució seria el primer hospital de la ciutat, i colliren orfes, pobres i malalts. I com que era un indret apartat, també s'establia un petit cementeri annex. I els enterraments allà se prolongaren fins a la inauguració del cementeri de Figueretes a l'any 1814. I amb el temps, l'Hospital Vell, com va ser conegut, quedat solet i va ser substituït per un de nou extramurs. Durant la Guerra Civil i la postguerra, l'edifici torna a ser utilitzat com a hospital d'emergència, però després quedà abandonat. Què us pareix?
M'he apuntat una coseta que és que m'ha fet gràcia, perquè has dit que el cor antic d'Eivissa és un espai on el silenci se mescla amb el pes de la història. I de Sergio Rigo, creu-me que a l'hivern, sí, entre setmana i altes hores de la matinada, és silenciós, és encisador i sembla com un viatge en el temps. Però ara, creu-me que no tan silenciós, ja, t'ha quedat molt poètic, però no tant.
Però per l'hivern.
Exacte, per l'hivern i de matinada, i entre setmana. Però anem al que anàvem. Ara m'he recordat que fa temps vaig començar a parlar també dels cementiris d'Eivissa, va quedar a mitges, a menys si ho reprenc qualque dia, però ara no. Ara feim una petita aturada i tot d'una continuem en Irene Font i els seus contes i rondalles, que també estirà relacionat amb això. Serà d'aquí un momentat, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, com has dit, per avui, aprofitant que en Sergio ha estat parlant d'aquella mena de fantasma o de dimoni de Dalvila, a Eivissa, del carreró de la Soledat, ja m'ha vingut un altre que surt al llibre Cuentos, creencias y tradiciones de Eivissa, de Michel Ferrer Clapés, que es titula El fantasma, i que conta, més o manco, tal que així. Una vegada, ja bastant de nit, un treballador de ses salines anava cap a Eivissa. Quan en passar per prop del cementeri, va sentir un renou a darrere d'ell, que el va fer mirar enrere, descobrint que al mateix ritme, i darrere d'ell, anava una dona tota endolada, cosa que no li va fer gens de gràcia. Va accelerar el pas tot el que va poder i, en arribar a prop d'Eivissa, va tornar a mirar enrere, i quina va ser la seva sorpresa en veure que allà, darrere d'ell, seguia aquella misteriosa dona endolada. Com que vivia a la part alta de la ciutat, en arribar al Portal Nou, va tornar damunt les seves passes per un altre carrer, per si un cas ella el seguia, que no sapigués on era casa seva. Recorregut un bocí, va tornar a girar-se i com que va veure que la misteriosa dona no el seguia, es va quedar una mica més tranquil, pensant que ja l'havia despistada, i se'n va anar altra vegada cap a Dalvila, cap a casa seva, a dormir. Just en arribar-hi se'n va anar a lleure immediatament, ja que era molt gran l'esglai que havia agafat i se li havien tret fins i tot les ganes de sopar. Quan ja s'havia despullat i se n'anava a ficar al llit, va tornar a veure la dona endolada. Però ara era a l'interior de casa seva, i clar, com que es va creure perseguit per un fantasma, ja que no s'explicava per on podia haver entrat, va agafar la pistola que tenia i li va disparar. Però ja revenia ella, immòbil, observant-lo. Les bales no li feien el menor efecte, per això, després d'haver esgotat totes les bales, va caure a terra. De la por es va covar. L'endemà, la seva família el va trobar allà, en terra. Essent traslladat a l'hospital, però clar, ningú no entenia el que en realitat havia passat. Bé, curiós el detall, si bé és una història molt típica de fantasmes a les parts més velles de les ciutats, de fantasmes que s'apareixen, que no responen als atacs, que semblen com absents. Sí que hi ha un detall en aquesta de Michel Ferrer, la presència de les pistoles a les pitiuses de tampoc fa tant. És una cosa que crec que crida molt l'atenció.
Sí, això de les pistoles a Eivissa, és cert que crides atenció a tu i també a molt d'aquells viatgers del D9 que ho varen viure, no? I has dit això dels fantasmes a la part més vea de les ciutats. Jo suposo que és normal, com també a les antigues construccions, ja siguin castells, possessions... Això també és molt típic, no?, de cases abandonades, però tampoc exclusiu, clar. Perquè, per exemple, allà estan les figures conegudes com dames blanques, com, per exemple, la típica, que seria la Lota de la Corba.
Sí, però a part d'això, i seguint una mica, ja que hi som, a Dalvila, tenim una història amb certes semblances que va recollir Isidoro Makavich, que diu que un mossèn de la catedral, que anava cap a dalt a fer l'ofici de la nit de Nadal, li seguia tot el temps un cabridet, que semblava com a perdut. El capellà va pensar que devia ser d'un dels ramats que per allà solien pasturar, quan més enllà del barri de la Marina tot era camp. I com que el bon clergue es dolgué de l'indefensa animal, ha exposat les malifetes dels al·lots o la rapacitat d'algun noctàmbul, sense escrúpols, va pensar dur-li el campaner, perquè l'endemà següent indagàs a quin pastor lo havia fuit. Per tal de fer més via i també per no cridar l'atenció de sa gent, el va agafar davall el braç esquerre i el va embolicar una mica amb sa seva sotana. L'animal va callar i es va quedar amb mans i quiet, com si fos un infant adormit. Però a mesura que el capellà pujava a la costa, anant cap a la catedral, li semblava que el cabridet augmentava de pes. On arribà a la portella, ja no podia amb la càrrega. Es va aturar i notava que ensopegava amb qualque cosa. Va desembolicar l'animal aquell i, ai, Santa Maria! Eren les potes d'aquell mal bitxo, que arribaven al terra. I en un tres i no res, en fer el capellà la senyal de la creu, va desaparèixer aquell dimoni, perquè ha sabut que al dimoni li agrada prendre forma de boc. I bé, ja, si vols, per acabar, també relacionat, tenim aquesta altra, es tracta de Història d'Eivissa, també d'Isidor Makavich, que conta de dos artillers mallorquins que, certa nit d'hivern, entretinguts amb un joc de cartes a la caseta del baluar de Santa Llucia, molt a prop de l'església de Sant Domingo, van sentir, igualment, darrere la porta, el queixós balar d'un cabridet. Davant la insistència del pobre animal, el varen obrir i li van donar porxada en un racó, on al cap de poc temps, tombat damunt les seves cames doblegades, va quedar-se adormit. Però de sobte, en una pausa de la partida, mare meva, el que varen veure els seus ulls. Els fals cabridets s'havia transformat en un mayúscul boc, descomunal, que dret sobre les seves quatre potes, mirant-los fixament, es feia gros i més gros. Varen obrir la porta, morts de por, invocant a la Mare de Déu, i diuen que una vella que va sortir al balcó per tirar unes aigües brutes el va veure passar pegant grans bots, carrer avall, alt com un mul, aixecant guspires amb les seves tronades urpes, amb un bufit d'huracà i un rastre de llum verdosa.
Històries d'estranyes aparicions, de fantasmes i també demoníaques sorgides allà a la banda de Dalvila i Eivissa, un lloc encisador i ple de llegendes, com deia abans. Com també és ple de llegendes, d'històries, misteris, aquella banda de les Urdes, a Extremadura. I allà també veiem referències semblants. Vull dir amb això que tampoc són exclusives. Bé, és que el cap i la fi podríem dir que té relació més llunyana o no, però tal vegada amb el déu Pan, aquella antiga deïtat grega en cos i cap d'homo, però potes i banyes de boc. I dic les Urdes perquè per allà es conta, com dic semblant en això que has contat tu, Irene, per exemple, la de ses dones precioses, de llargs cabells negres i ondulats, que s'apareixen enmig de la nit, sense saber ben bé d'on venen, d'on surten, i que s'asseien a la foganya amb els pastors, fingint fam o fred, i un pic a prop del foc, per davall dels seus vestits, els hi sortien unes peludes extremitats de cabra que evidenciaven aquella identitat, diguem-ne, que sobrenatural. I clar, com és ben lògic, després de veure això, els pastors fugien esporuguits, pensant que allò eren dimonis i que les seves vides estaven en perill. O una altra variant d'aquesta aparició és la que protagonitza una monja de petita estatura que rondava per diferents villes de les Urdes. A primera vista sembla una monja desprotegida que s'hagués equivocat en el seu camí, però un pic els pagesos o els pastors van ajudar-la i fins i tot la conviden a reposar a les seves cabanyes i compartien amb ella el seu sopar. I de veuen que en davall dels seus hàbits negres hi ha unes peludes potes de cabra, fent fugir, evidentment, els aterroritzats urdans que fins i tot boten per les finestres per por escapar d'ella. Ah, bé, i per si vos passàs això, que vos trobàssiu en qualcú que li surt unes potes de cabra, la solució davant d'aquesta situació, seria dir que el com Jesús, Santa Maria Verge o semblants. Ho ha dit Irene abans, a Dalvila, una cosa semblant, i d'això també a les Urdes. I això faria que allò sobrenatural, sigui el que fos, aquella espectral i demoníaca aparició, i d'això desaparegués. I he contat aquestes de les Urdes, però que, com deia, a la vegada també recorda altres històries semblants que venen també de molt antic i també d'arreu del món, i també fins i tot recentes, podríem dir, com algunes, ni més ni manco que a Mèxic, com aquesta que diu que, bé, era ben entrada la nit i un camioner duia hores i hores en el volant, estava fent quilòmetres a una carretera solitària, no?, que travessava un desert allà a Mèxic, que només sense companyia de sa ràdio en aquella ruta dins la foscor, i de sobte, en sa claror dels seus fars, va veure una figura a sa vorera de sa carretera, una dona, estava tota sola, i quan se va acostar a ella va veure que era una lota jove, vella com un àngel, amb un vestit blanc, que contrastava en sa negró de la nit. I ella estava allà, immòbil, com si li estigués esperant. El camioner, amb el con un puny, va frenar de cop, i sa sorpresa, sa curiositat i també un cert interès va fer que li oferís pujar a sa cabina del camió. I ella, amb un somriure, va acceptar i es va seure de vora d'ell. I l'aire de sa cabina es va omplir d'un perfum, un perfum dolç, i bé, varen començar a conversar de manera tranquil·la, de manera amable. I mentre estaven parlant, aquell jove camioner, com a part, no?, d'un flirteig innocent, veient que ella semblava que també li pareixia bé, i va allargar sa mà i va començar a acariciar sa cama de sa lota, però en lloc de la pell suau que s'esperava, va trobar-se una cosa ruda, aspra, com en pèl, no? I va pensar que devia ser sa tela del vestit d'aquella jove. Però una sensació estranya li va fer pujar sa por pel cos, perquè allò era molt estrany. I l'home, amb un calfred que li va recórrer tota l'esquena, va mirar cap avall i, malgrat la penombra de sa cabina, va veure que allò que veia no era sa cama d'una lota, sinó sa pota d'un boc coberta de pèl, un pèl espès que acabava amb una peulla negra. I el camioner va llevar sa mà de cop amb un esglai que el va deixar, evidentment, glaçat. Va mirar sa cara de sa dona i va veure que el seu somriure s'havia tornat amb una ganyota diabòlica. I diuen que el camioner del pànic va perdre el control del vehicle. El camió va sortir de la carretera i es va estavellar contra un arbre. I ell va morir a l'acte. Encara que altres diuen que de forma més misteriosa, que en el moment en què el camioner va alçar sa mirada, sa dona simplement hauria desaparegut de sa cabina, com si mai hagués estat allà. I l'home hauria viscut per contar-ho, però, clar, en sa por ficada fins sempre a sa seva ànima, i que, a més, mai més no va tornar a conduir de nit per aquelles carreteres. I d'això, històries de fantasmes, d'aparicions, també de dimonis en forma de cabra, que han sortit de les històries del Vila, i tot a partir del carreró de la Soledat. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
I ara volia continuar amb una altra coseta damunt d'aquell carreró, que quan la vaig veure me va semblar molt curiosa i per això me la vaig guardar. Mos anem a mitjans del segle XIX. Allà un missè, un abogat, en José Ferrer Siré, i també un impressor valencià, en Antonio Manuel García, varen ser aquests dos, els primers en dur a terme l'impressió d'un periòdic setmanal, un setmanari, a les Pitiuses. Era el que varen titular com Lebusitano, Lebusitano, que era la primera premsa escrita a les Pitiuses. Clar, era tota una fita, això, per les Pitiuses, però sembla que encara no devia ser el seu moment, no devia ser el seu moment, encara mancaven d'haver 50 anys pel naixement del Diari d'Eivissa, i aquell Lebusitano només va estar en el carrer uns pocs anys. Probablement va ser perquè en José Ferrer no va voler perdre més sous, més d'obvés, perquè ell era l'inversor. Però, tal vegada, pot ser que no va ser per això que se va tancar Lebusitano. Cinc anys després de la fallida del setmanari, en el seu palauet del carrer de la Soledat, just del que tu estaves parlant, i per això ho he relacionat, i de just en aquell carrer va morir ben jove en Ferrer, deixant una viuda, i a més també la va deixar rica. I just va ser morir ell, i començar-se encara més evident un escàndol que ja es comentava en aquells carrers de la ciutat d'Eivissa, perquè hi ha qui creu que l'escàndol realment va ser anterior en el tancament d'aquella impremta. Però el que sembla segur és que la seva vídua ben aviat es va ajuntar amb un altre home. I amb qui se va ajuntar? I de justament amb el soci de l'impremta, que per cert, el soci de l'impremta estava casat amb una mallorquina, però estaven separats. Ell vivia a Eivissa i la seva dona a Mallorca. Estic parlant de mitjan del segle XIX. Així que ell, Antonio Manuel García, exsoci d'en Ferrer, va fugir en sa viuda a dur una vida de luxe arreu d'Europa. Ella era valenciana i, bé, tal vegada va ser per això que es varen fer populars i donar-se a conèixer arreu d'Europa com els barons de Benicàssim. Bé, Benicàssim és a Castelló. I així, com a barons, amb els doblers del mort, es varen pegar uns anys cremant aquella fortuna. França, Suïssa, Itàlia, varen fitxar la seva residència a Venècia. Tot allà a la grossa, com els barons de Benicàssim, de Castelló, per cert, Castelló com Negramunt, del que hem parlat abans. Bé, i així varen estar fins que se varen acabar els dobbers. I ja se sap, com diu Manolo García, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. I ell es va quedar a València, la seva terra natal, malvivint, i ell va acabar a Eivissa els primers anys fent de professor de dibuix a una acadèmia i finalment va acabar en la indigència. I mira que haguessin pogut salvar aquell senyorial casal en el carrer de la Soledat, però varen optar per dur un altre tipus de vida, més intensa, però també més breu. I m'ha cridat l'atenció que un passatge d'Història d'Eivissa, de Macavich, ara que també l'han citat en el contes, i de, ens diu l'autor, ell ho va dir allà per davant l'any 1950, i de, damunt d'aquella senyora, d'aquella viuda, diu: callo el nombre d'aquella mujer i prescindo de más detalles por varias razones. I de, jo no sé les raons que tindria Macavich, però han passat bastant més de 150 anys i tal vegada el nom d'aquella dona no té major transcendència, però sí de la seva filla. I és que la filla del fundador de Lebusitano, que hauria perdut tota l'herència per mort d'uns anys de luxe sense fre, i de base na Victorina Ferrer Saldanya, considerada la primera escriptora eivissenca, que va ser col·laboradora quines coses a premsa escrita i de manera professional, quan allò era tot una raresa. Hem de pensar que ella va morir l'any 1902 I, per cert, ho va fer deixant unes coses ben interessants. Tant és així que diverses vegades s'han parlat d'ell i de la seva obra A Font de Misteris. Així que si la mare i el seu amant no haguessin tudat la fortuna familiar, tal vegada, a dia d'avui, encara es conservaria aquell palau, o fins i tot l'hospital que tenia de vora, l'Hospital dels Pobres, aquell antic hospici fundat en el segle XV, que has citat tu, allà en aquell carreró, que crec que abans precisament es deia el carrer del cementiri. Cementiri, un dels cementiris on enterrar els morts, perquè n'hi hauria més d'un, però un cementiri vinculat o no en aquella estranya història d'amor. Perquè, sabeu, si un pogués tirar del fil, tal vegada la mort d'en Ferrer podria ser que no hagués estat natural. Però, clar, ja no és aquell cementiri, ja no és el seu cos per fer-li proves. Però ja sabeu, tota aquesta seria una altra història. I bé, hem estat parlant de fantasmes a Dalvila i en Borja mos d'una història de fantasmes a un lloc també ple de misteris i llegendes, quan vulguis.
I de quan seran de fantasmes a Gran Bretanya, estareu d'acord en que solem associar aquestes aparicions a castells antics, etc., perquè són indrets amb molts de segles, moltes vivences, i és normal, ja que en aquestes terres se conserven un munt d'històries d'aquest estil i un munt de construccions també d'aquest estil. Però no és tan habitual parlar de fenòmens d'aquesta casta, diguéssim, contemporanis. I ara ho farem. De fet, el fet que mos ocupa va tenir lloc a l'any 1956. Mos anam en el barri de Battersea, en el sud de Londres. Concretament, en el número 63 del carrer Wycliffe Road. Era una casa de família obrera, tantes altres de la zona. En aquell temps era un indret diferent a el que hi ha a dia d'avui. I la família, els Hitchings, eren gent normal. Pare, conductor de metro, mare administrativa i filla de 15 anys, estudiant. La història pròpiament dita comença el 27 de gener d'aquest 1956 i ho va fer d'una manera ben curiosa, en l'aparició d'una clau damunt el coixí del llit de sa filla, que anomia Shirley. La jove, sorpresa per aquesta troballa, que era una clau que no tenia res a veure amb cap de les altres que tenien dins seva, era grossa, platejada, antiga, amb aspecte luxós, si voleu, i va córrer a mostrar-li a son pare. Per ell, en aquell moment, no la va poder atendre, ja que ajudava a sa dona, que estava incapacitada en aquell moment. Per aquest motiu, la jove va decidir deixar sa clau damunt sa repisa de sa ximonea, esperant així el moment que son pare la pogués mirar. Un minut més tard, ell s'acosta per mirar-la, però, per la seva sorpresa, no hi havia manera de trobar-la en aquell lloc on suposadament l'havien deixada. Després d'un petit desconcert inicial i de tornar a demanar a sa filla on exactament havia deixat sa clau, la van trobar finalment de nou damunt el coixí de sa jove. Ja fos per curiositat o simplement per fer temps, ja que semblava evident que aquella clau no encaixaria cap pany de sa casa, sa família comença a provar porta per porta, però com era d'esperar, no hi havia manera. Així, el tema per hi va estar, no res, una cosa simpàtica i anecdòtica, una troballa curiosa a una casa una mica antiga que en so temps hauria estat oblidada. Però, com ja vos podeu imaginar, no va ser així ni d'en fora. Aquesta mateixa nit va passar lo inesperat. Quan la família dormia tranquil·lament, agafant forces pel l'endemà, se va sentir un renou ensordidor dins la casa. De fet, va ser tan gran el soroll que fins i tot els veïns s'acostaven per queixar-se pensant que la família els havia pegat per fer reformes a mitjanit. Però, evidentment, per descomptat, res més en fora de la realitat. Aquell fenomen se va repetir les nits següents, però a poc a poc també comença a córrer durant el dia. Estar en aquella casa se va convertir en un suplici i en un sobresalt constant. De fet, un dels testimonis de la jove, recollit pel Daily Mirror de l'època, de olles i pelles que estaven damunt els fogons, sortien flotant de la cuina, travessaven l'habitació, acceleraven i de sobte se te tiraven damunt. Veure les sabatilles de mon pare caminant totes soles va ser molt esglaiador. A causa d'aquesta història tan sonada, alguns mèdiums no varen trobar-se gaire en mostrar interès. Un d'ells, de fet, se oferia a sa família per intentar eliminar aquella presència que els feia sa vida impossible i a sa qual, per cert, varen començar a anomenar Donald. Els intents de psíquid varen ser debades. De fet, els fenòmens varen anar en augment tant en especularitat com en perillositat. Més enllà de renous sobtats i de ses sempre inquietants levitacions d'objectes, van començar a produir-se dins aquella casa un bon grapat de petits incendis, que s'encenien espontàniament sense cap mà visible que els hagués provocat. Però, atenció, encara hi ha més. El fantasma, en Donald, va començar a comunicar-se amb sa família d'una manera del tot inversemblant. Atenció, a través de notes de paper. Vos ho podeu imaginar? De fet, no només escrivia en paper, sinó que també ho va començar a fer a ses parets. Què va passar finalment? I de com en tantes altres històries, el fenomen se va anar apagant i va quedar assolit. Però el suposat fantasma, el fantasma d'en Donald, va fer de ses seves durant 12 anys, que no és poca cosa. I, per si tot això no fos suficient, aquest fet constitueix una fita, diguéssim, quasi única dins història, perquè la veracitat d'aquests esdeveniments va arribar a ser discutida en el Parlament britànic, a la cambra baixa, a petició del Ministeri de l'Interior. Va ser una invenció, un cas involuntari de poltergeist, com altres que han comentat de Font de Misteris. Evidentment, no hi ha resposta clara, però crec que estareu d'acord en que és una història apassionant.
Tres ràdios, història. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I amb això de la pel·lícula que han citat a l'obituari del valencià Víctor Agramunt i el seu paper a la pel·lícula A l'Este de l'Eden, allò m'ha vingut al cap unes altres coses. Per una banda, el llibre d'en Steinbeck, on es basa la pel·lícula, i on un pot treure molt més detalls i reflexions que no a la pel·li. Clar, bé, això és habitual. I també és origen d'això de dir A l'Est de l'Eden, és part d'una cita bíblica, en el Gènesis, on es parla de quan Adam i Eva varen ser trat del paradís, diu així: llavors el Senyor Déu va expulsar l'home del jardí de l'Eden, perquè treballàs la terra d'on havia estat tret. Un cop l'hagués expulsat, va posar a l'orient de l'Eden els querubins en la flama de l'espasa fulgurant per aguardar el camí de l'arbre de la vida. Així que fixeu-vos quina quantitat de coses trobam en els llibres. I bé, ara me venen dos llibres al cap directament, bé, i dues cançons, però ara ho deia pel tema dels llibres i per unes que s'han fet polèmiques, declaracions d'una d'aquestes persones que ara es diuen influencers. És igual qui i com, però que ha parlat damunt del tema de la importància, ara diu que no tant del llegir, sinó de la supèrbia que tenen alguns damunt del que diuen que ha llegit. Bé, supos que forma part d'aquest absurd segle XXI ara, que ja cantava fa quasi 100 anys en Santos Discépolos. I que tot això ho duc a col·lació per un detall. Aquí tenim aquest titular de la revista Hola. Diu: María Pombo desata una oleada de críticas por sus palabras sobre la lectura y todos recuerdan que está tataranieta de Concha Espina. Amén. Independentment del que pugui haver o no darrere les seves paraules o el seu missatge o la seva intencionalitat, que no vull entrar-hi, clar. A més, sovint un pensa que moltes polèmiques són voluntàries i intencionades. Però jo de tot això m'ho vull quedar amb un detall. Todos recuerdan que esta taranieta de Concha Espina, de veritat, aquest és el nivell? L'ataquen per opinar, però per mort de ser rebesneta d'una autora nascuda fa un segle i mig? De veritat es vol valorar el que fa o diu ara pel qui va ser el seu rebesavi? Ara que citaven el Gènesis, i de mos va bé per dir allò d'un país tan cainita com el nostre, L'únic que ens faltava, valorar les persones no pels seus fets, sinó per qui varen ser els seus avantpassats. I doncs res, més passes enrere. Vaja, món, quin món i quina bolla. I bé, crec que va ser en Abraham Lincoln que va dir que el com no sé qui va ser el meu padrí, m'interessa molt més saber qui serà el seu net. I com ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i doncs en aquest cas, ja que he citat voluntàriament en Lincoln i estic parlant de llibres, i hi ha un poema molt famós dedicat a ell per en Whitman, aquell que en Robin Williams cita en els seus alumnes al Club dels Poetes Morts, aquell titulat O Capità, el meu capità, que a una traducció que va fer fa de més de 10 anys el diari Aracat ve a dir: O capità, el meu capità, va acabar el nostre espantós viatge. El navili ha salvat tots els esculls. Han guanyat el cobejat premi. Ja arribem a port, ja sento les campanes, ja el poble acudeix joiós. Mireu, el meu capità en la coberta, ja un mort i fred. O capità, el meu capità, alça't i escolta les campanes. Alça't, per tu flameja la bandera, per a tu sona el clarí, per a tu els remeis i garlandes guarnides, per a tu la multitud s'amunteja a la platja. O capità paravolgut, que el teu cap descansi en el meu braç. Això és només un somni, en la coberta ja us mort i fred. El meu capità no respon. Els seus llavis estan pàl·lids i immòbils. Mon pare no sent el meu braç, no té pols ni voluntat. El navili ha ancorat sa i estalvi, el nostre viatge acabat i conclòs. De l'horrible viatge el navili victoriós arriba amb el seu trofeu. Exolteu, o platges, i sonau, o campanes, més jo, amb passos fúnebres, recorreré la coberta on el meu capità lleu mort i fred. Bé, i després d'aquest poema dedicat en el Lincoln, només queda dir Carpe Diem. I bé, tot això venia pel doblatge de James Dean, i dels Seagulls, James Dean. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins la setmana que ve.